Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Els edificis d'oficines ja fa temps que evolucionen cap a espais polivalents i diversitat de funcions, sobretot orientades a integrar en un mateix espai necessitats de les persones que van més enllà de la seva activitat laboral i que tradicionalment teníem classificades dins l'esfera privada o atencions i serveis orientades a una vida més saludable que al final repercuteix en un rendiment més òptim en el treball.
Fins ara, tots aquests valors afegits que s'assejaven a l'edifici d'oficines del segle XXI es consideraven models i apostes de futur, d'un futur que havia d'arribar algun dia. Ara, però, moltes d'aquestes innovacions no són apostes disruptives, sinó prestacions imprescindibles que el nou model d'activitat professional ja no les percep només com un simple complement. Per tal de veure com es desplega aquest ventall de prestacions en els edificis d'oficines del present, anem a veure una obra en construcció a Sant Cugat del Vallès.
Es tracta de l'Eslou BCN, 7.500 metres quadrats d'espai per oficines en 7 plantes, a més de superfície comercial, operacions semi-industrials i un soterrani per 200 vehicles. El nou edifici serà un dels primers a incorporar el consum energètic quasi zero i optimitza els seus consums fins a un 60% per sota del que seria habitual a un edifici d'aquestes característiques.
La gestió amb BMS i Smart Living també incorpora un complet ventall de solucions en arquitectura saludable, com ara la regulació de les condicions d'acústica i lluminositat, el tractament de les aigües, el control de camps magnètics i l'anàlisi de la qualitat de l'aire interior. Més enllà d'aquestes i en la línia de la cura per la qualitat de vida dels usuaris, no deixa de banda aspectes com l'exercici físic, els hàbits nutricionals, l'accessibilitat o la mobilitat. I encara en matèria d'integració mediambiental, és també un edifici compromès amb la biodiversitat de la zona o la descarbonització.
Ens hem trobat amb els arquitectes de Bailo Rull, Manuel Bailo i Rosa Rull, que són els autors d'aquest Eslou BCN de Sant Cugat. També a Sant Cugat ells mateixos van signar un altre projecte amb altes prestacions en eficiència energètica, sostenibilitat i arquitectura saludable, Espai Natura, que l'any 2018 va ser seleccionat pels Premis FAT. Aquell mateix any va ser finalista dels Premis Catalunya Construcció i aquest mes de juliol ha estat guardonat a la Mostra d'Arquitectura del Vallès. En aquell cas, era una promoció d'habitatges i el Perspectiva també el van visitar en companyia de Manuel Bailo.
Reprenent les converses que mantenien a l'anterior edició del Perspectiva amb Ricard Santamaria, el director de House. Bon dia, Ricard Santamaria, com estàs?
Bon dia, Josep Lluís, bon dia.
Benvingut novament als estudis del Perspectiva, als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio. Els estudis no, perquè estem en un lloc molt especial. Ens ho expliques?
Doncs mira, estem a pocs metres a la concreció del projecte Eslou Building Barcelona, que està pensat doncs, fa 5-6 anys enrere, on ja teníem previst incorporar una sèrie de solucions, de sistemes, de millores, és a dir, mirar de maximitzar, d'optimitzar tots aquells indicadors que ens apropin a poder dir que és un espai saludable, que les persones que ja hi treballaran doncs, disfrutaran de condicions ambientals bones per dur a terme la feina, per trobar-s'hi bé, i penso que es convertirà en un referent, no?, en aquest àmbit, no només en aquest àmbit, és un edifici que no renuncia a un disseny molt atractiu, que serà senyera, es convertirà en un edifici de referència en tota certesa, no? I per molts capítols, aquí tenim a la Rosa i al Manel que poden aprofundir en altres aspectes més enllà dels esforços que hem fet perquè l'espai sigui considerat saludable.
Doncs sí, Manel Bailo i Rosa Rull, o el que és el mateix, el despatx Bailo Rull, que han concebut juntament amb House aquest model, el Eslou BCN, i el cas és que també en aquesta línia, parlant d'habitatges, vam estar concretament amb Manel Bailo ara fa més d'un any a Espai Natura, que és, podríem dir, quan a les prestacions que s'hi van posar a la pràctica en aquell moment, sense que cap ocellet ens parlés d'una pandèmia, en el tema d'habitatge i també al municipi de Sant Cugat. I avui ens interessa veure com transporteu tot això a un altre dels temes estrelles que ens deixa la pandèmia sobre la taula, que és com treballarem a partir d'ara. Bon dia a tots dos.
Bon dia, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, vam estar fa això, cosa d'un any, o potser fins i tot ja fa potser dos i tot.
Sí, pràcticament.
Veient i visitant Espai Natura, que s'avançava en aquest sentit, intenten construir uns espais de transició entre el que seria l'espai exterior i l'espai interior. Per això es dissenyaven totes unes galeries que ajuden, no?, a millorar el comportament de l'edifici, amb el consum. Aquests espais, diguem, de relació entre l'interior i l'exterior és el que creiem també que l'Eslou Office s'assembla, no? És a dir, que no són unes capses tancades, no? Unes capses aïllades i incomunicades, no?, amb l'entorn, que busquen complicitats amb el clima, el context i les persones.
Quan comencem a aplicar això, quasi és com una pregunta que tu estàs fent ara, no? O sigui, canviarà la forma de treballar a partir del coronavirus, no?
Correcte, sí.
I jo crec que sí, clar, canviarà perquè la gent també ha descobert per què no estan les empreses insistint a que la gent torni una altra vegada a les oficines moltes vegades. Perquè a casa estan com a casa, treballen millor i tot, no? Per una cosa, amb la qual no sempre cal estar a l'oficina. L'oficina genera una transversalitat que està molt bé, per això està molt bé tenir espais dintre d'aquests que són interiors i exteriors que siguin compartits amb uns altres treballadors del mateix edifici, però després l'espai aquest individual de treball, no? Que tingui unes condicions ambientals com si estiguessis a casa, una casa bona, no? Que tens el teu espai, la relació amb l'exterior, que diu el Manel, la sensació de poder-te moure d'espai, tenir diferents condicions, una química dintre dels materials que et fa que sigui agradable, no que et sentis tancat i sense respirar, com un espai que et doni una diversitat d'escenaris, no? Per desenvolupar la teva feina.
Sí, sí, en aquest sentit l'Slow Office fuig, no? Del típic edifici, diguem, americà de Chicago, no? Tot de vidre o de Manhattan, no? És a dir, per què les oficines no poden tenir balcons, no poden tenir uns espais d'aquests en el que estàs entre dintre i fora i pots tenir una reunió, o sigui, que tinguin la suficient mida, no? Perquè puguis tenir, doncs, una reunió, puguis estar, doncs, assegut amb una taula
o amb una llar de foc, ara permetem una imatge una mica hippie,
una barbacoa, o una barbacoa
amb uns coixins a terra,
sí,
i un
té,
i anar xerrant de les coses en lloc de fer un Skype, no? Per exemple.
No, en aquest sentit, l'Slow té tot un procés llarg de gestació perquè és un lloc que s'ha transformat aquests últims anys, que ha passat de ser gairebé un polígon industrial a les afores de Sant Cugat, a convertir-se en un accés, una entrada important a la ciutat, no? Per això es va proposar a l'Ajuntament com podíem transformar una nau, és a dir, un edifici que s'estén pràcticament en planta baixa, en un edifici d'oficines, no? Aixecar una nau i posar-la vertical i aconseguir en aquest sentit generar molta més façana, no? El fet de construir molta més façana és el que ha permès precisament pensar que aquest edifici generem aquests espais que la Rosa comenta, no? Unes terrasses, unes cobertes enjardinades que permetran, esperem, no? Generar o adaptar-se, no? Una cultura de treball que està canviant.
Tots aquests espais, casualment, són espais molt de l'arquitectura popular mediterrània, que tenen aquesta doble funció, que no oblidem. Són espais que s'utilitzen com a espai, però a la vegada, climàticament, ajuden l'edifici. Si nosaltres, quan comencem aquest edifici, dius, bueno, l'edifici pelat, no? Costaria uns diners construir-lo, també ens preocupa encara més a l'ús que genera cost i el manteniment de l'edifici, no? Que genera un gran cost, no? Com puc ser molt més sostenible? I una de les formes de ser sostenible, els edificis caixa pelats, és generar espais intermitjos que ajuden a matitzar, no?, els efectes climàtics sobre l'edifici. I que, a més, quan escolleixes els materials, no?, tinguin aquesta funció d'acabar de protegir l'edifici per mantenir unes qualitats ambientals, no?
Tot plegat són coses que una part de l'interès, de la perspectiva de que ens expliqueu com és aquest Slow BCN, ve d'aquest vostre caràcter avantguardista durant aquests anys previs a adaptar totes aquestes millores en sostenibilitat, i aquest és un dels vectors que parlàvem, però també parlàvem de tensions vectorials cap a l'altre costat, i és que, bé, si per una banda l'edifici d'oficines post-pandèmia, per molt que tot el que vosaltres heu projectat és abans de la pandèmia i està en el programa prèviament a la pandèmia, en l'altre vector de tensió ens trobem una fusió amb una altra tipologia d'edifici, que és l'hospital. Estem parlant ja actualment de sistemes de circulació d'aire, d'aplicació de filtres, de materials que fins ara eren lògiques als hospitals, i en canvi ara ja, després de la pandèmia, ja està claríssim que moltes d'aquestes coses s'han d'integrar a l'edifici, no?
Sí, nosaltres, inclús així de broma, inclús a les classes, jo també li dic que és la química de l'edifici. La química és que sempre ens havíem oblidat, saps? Sempre és el disseny d'espais, els materials macos, etc. Però la química és com es comporten els materials a nivell químic per generar unes bones condicions reals, ambientals, reals. Que l'aire interior, que és el més important, no?, estigui net, però que sigui renovat, que respiri l'edifici, no que estigui absolutament tancat, sinó que entri aire de l'exterior, que no es contamini aquest aire, no? Que estigui tot molt ben treballat, que no hi hagi excessiva corrent elèctrica, que els edificis tinguin una massa també, una inèrcia, amb materials més naturals que fan que no generin calambres tot el dia, tot l'ambient, no? Que no passin les wifis aquí, no? Assassinant a la gent. No?
Sí, tot això era meravellós fa només un any i era increïble poder sentir parlar de coses d'aquestes a preus assumibles per la societat, siguin un habitatge, en un bloc d'oficines, és igual, no? Però la gràcia està en que, bé, en parlant de la realitat, demà passat mateix, ara suposem que tenim un rebrot i el que la societat demana d'aquesta nova arquitectura és dir com aconseguim que l'economia no s'aturi i que les persones puguem continuar produint en aquests edificis, no? El gran repte de l'arquitectura en aquest present és donar a la societat aquests espais, no?
Sí, jo penso que ara m'estaves fent rumiar amb això que explicava la Rosa tan xulo de l'arquitectura química. I torno una miqueta al que jo estava dient abans també d'aquest caràcter objectual dels edificis amb alçada. Estava pensant en la distància aquesta sanitària que ens obliguen ara a tenir de 2 metres, no? Però a mi el que més m'agrada d'aquest moment de la distància social és aquesta cosa també ridícula, però per mi és el moment més xulo, que és quan et toques amb el colze, no?
Sí.
A l'Slow el que busca és fer colzes. O sigui, sí. Jo crec que tota l'estona l'Slow el que fa és posar com colzes amb el context, no? Un colze cap aquí, un colze cap allà, un balcó cap aquí, un balcó cap allà, no? Una terrasseta cap aquí i una coberta enjardinada cap allà, no? O sigui, és un edifici que té una distància, per força que té una distància, però carregat de colzes. És a dir, hosti, si no tenim colzes, si no tenim peus, cames, no?, que ens vagin com enganxant, no està bé. I en aquest sentit de contacte, de proximitat, és el que intenta generar, no?, aquestes relacions necessàries, no?, per generar uns espais de treball de contacte, però alhora que hi hagi aire entremig, no?
S'ha de dir que jo crec que no és exclusiva d'aquest edifici, però segur que aquest edifici ho té i uns altres segur que també, però que és com pensar que l'edifici sigui adaptable. O sigui, és que els edificis avui en dia s'han de pensar quasi d'una manera diferencial, cada metro quadrat que pugui tenir unes condicions, que si és necessari compartimentar-lo es compartimenti i si és necessari compartir-lo en una gran planta també ho pugui tenir, i que cada metro quadrat que es pugui fer servir de manera individual o col·lectiva perquè té tot l'aire que li cal, la ventilació, no?, les condicions lumíniques, etc. Vull dir, que sigui adaptable l'edifici, i que això a nivell d'arquitectura afecta l'estructura i afecta totes les instal·lacions com s'han pensat.
Seguint amb el que comentava el Manel i la Rosa, no?, hem fet 2 propostes que trobem que són interessants també per obrir debats, tot i que potser no serem capaços d'arribar a la concreció, però el repte és incloure la mobilitat dintre de les prestacions de l'edifici. És a dir, calculem que aproximadament entre 300 i 350 persones que acabaran treballant a l'edifici ho faran des de fora del municipi de Sant Cugat. Amb la qual, tot i que hi ha una molt bona accessibilitat amb ferrocarrils de la Generalitat i algun autobús de proximitat, estem plantejant, precisament amb ferrocarrils de la Generalitat, incloure el tíquet d'anada i tornada dintre dels costos generals de l'edifici, de tal manera que per les empreses, no?, quan paguin aquell preu de lloguer, ja inclogui el desplaçament de les persones que vinguin de fora de Sant Cugat.
Sí, llàstima que no estiguem ara mateix, no sé, a Bèlgica o qualsevol d'aquests països del centre d'Europa o Luxemburg, que ja han instaurat el transport públic gratuït, ja per sistema, no? Però bé, suposo que no podem ser tan optimistes, però com a mínim...
Bueno, és obrir un meló, no? És dir, escolta, què interessa més? Que entrin 300 cotxes més...
No, i tant, és clar, a la societat està clar el que li interessa.
Sí, però és la mateixa societat la que... No, clar, perquè els societats som tots, aleshores els nostres representants, els nostres gestors públics, i hi ha algú que fa que no passin les coses, no? Bueno, des de House el que merem és empitjar perquè passin, tant en temes de transport com en altres temes, com
tant, estat parlant, no? Sí. El que és molt interessant d'aquest Slow SN està en intentar imaginar què passaria si fiquem tot això, doncs, en un poble nou, per exemple, on està tot ple d'antigues naus industrials en ruïnes, amb amiant en suspensió, integrant-se a l'atmosfera paulatinament, etc. I tot això que comentava Suara de la monitorització de l'estat de l'aire a l'exterior, etc. Clar, aquí Sant Cugat és una delícia perquè això, tenim aquest pulmó que és Collserola al costat, però a la que tu fiques una bioconstrucció d'aquest tipus en un context molt més contaminat, és veure com funciona tot això. I és clar, ja no és l'edifici en si, sinó l'aportació que fa aquest edifici a l'entorn. O sigui, m'imagino el Poble Nou, si hi haguessin 25 edificis com aquest, el clima que generarien al mateix entorn i a les persones que viuen en allà, en altres edificis, no?
Sí, el que passa és que jo crec que ara justament és que estem en un moment molt bo, perquè estem en plena pandèmia, hem vist el que ha passat a Barcelona sense anar en cotxe. Perdona. Allà ha sigut sobretot per la contaminació que ve del cotxe. Llavors, si el que diu el Ricard és incorporar una tecnologia, que a més crec que Barcelona és bastant pionera i que el 22 arroba està ple d'empreses de sensorització, vull dir, el tema dels sensors és un dels grans negocis que està ficat dintre el 22 arroba i que s'hauria d'incorporar a tots els edificis, no? Amb aquest caràcter de primer fem una lectura de lo que hi ha i llavors apliquem la purificació d'aire necessari per a l'interior. És molt millor fer lo que sigui perquè l'exterior no estigui contaminat, no? Que ja ho fas, perquè si redueixes la maquinària, millores la mobilitat, el que ha dit el Ricard abans, no? La mobilitat, a veure si la incorporem perquè la gent, no, fomenta el tema del transport públic, no? I del transport sostenible. Però és que a més, jo crec que ha arribat un moment que la gent té ganes, i aquí a Sant Cugat nosaltres ho hem notat. Tots tenim ganes i sols necessitem un empujoncito.
És el que diem moltes vegades, que no són les administracions mitjançant les normatives les que es tiren al mercat, sinó que és el mateix consumidor, que és això que tu estàs comentant, que al final és el mateix ciutadà qui diu... Bé, és que ho parlàvem en relació a l'habitatge. No, jo és que avui tenia una terrassa, perquè, escolta, ja m'he donat compte que amb aquest balconet és que no vaig enlloc, no? Per exemple, no? És tan senzill com això, no?
Sí, nosaltres quan estàvem pensant a l'Slow, teníem com dos referents, jo crec que ens han ajudat una miqueta a pensar aquest edifici, no? Un referent d'edificis d'oficines més aviat petits, o d'escala, diguem, semblant al que estem fent ara. Un és la Ford Foundation de Nova York, que és del Kevin Roach i John DiCello, que és un edifici meravellós perquè a Nova York, precisament en un lloc, no? Pues, m'imagino...
1964,
en un lloc, diguem, segurament pues, amb un aire amb poques condicions saludables, ells decideixen construir com una mena de jardí interior dintre, quasi com una mena de panxa enjardinada dintre l'edifici, que genera tot un espai de relació entre els usuaris de les oficines, un espai saludable, perquè és com una mena de gran jardí interior, que en aquell moment ells renuncien a construir un sostre uns metres quadrats a Nova York per tenir un jardí.
Passen dues coses quan vas allà. Una, que veus que tenen un premi de sostenibilitat ja en aquell any, perquè tota aquesta vegetació també té aquesta doble funció, genera el jardí compartit, i ara diré la segona, després el compartit amb els usuaris, però és que a la vegada funciona climàticament per tractar l'aire, vull dir, o sigui, i això el 64, no? Que segurament com a arquitectes potser no ho veus la primera vegada que el vas a veure, però la segona o tercera dius, anda, però si també tenia, si també tenia un premi de sostenibilitat en el 64, com pot ser, no? O sigui, que li fa aquesta doble funció, però és que l'altra tan maca és que és compartir, aquest espai és lliure, pots entrar. O sigui, no és solament dels usuaris. Tu pots anar allà amb el teu tàper, no? A menjar en aquell jardí, que no té res a veure amb les quatre palmeres que posa el Trump a la Tower, no? A la Trump Tower,
que
són decoratives.
Que
són purament decoratives. No, això és un jardí de veritat, amb el terra fet, amb totxo, no sé veure, no? Amb totxo, que té aigua i plantes, vull dir, que té uns bancs, que la gent de la zona se'n van allà amb el tàper a dinar, encara que no treballin en aquell edifici. O sigui, es comparteix, i que nosaltres aquí, des de que es fa la modificació urbanística, que no sols és agafar l'edifici i posar-lo en alt, sinó tot aquest espai que has alliberat, que queda com un petit sòcol, però, però com estem al costat del Mercantic, no sé si has anat alguna vegada, que el Mercantic té un passatge interior, no? Sí. Tot aquest espai que fem sobre coberta, tot aquest espai de relació que vols que tingui a l'edifici amb els usuaris, s'estengui per totes les illes del voltant, no? S'estengui com a uns camins i uns jardins que també generin una forma d'urbanisme no solament al nostre edifici, sinó al costat i als de l'altra illa, lligant una mica amb el Mercantil, no? Per generar aquest espai que no és el Sant Cugat, no és la vorera, perquè la vorera està massa a prop dels cotxes i dels carrers, sinó internament, i això és el que es fa amb el pla urbanístic, que és no sé si serà compartir l'espai de l'edifici amb tot Sant Cugat, però sí generar un espai que continuï amb els altres espais i amb un espai compartit amb tots els veïns, com feien una mica de Ford Foundation, no?
I després hi havia un altre edifici també en el 75, fet pel Norman Foster, que es diu Willis Faber Building, que és un edifici d'oficines, que ell el que acaba posant és com un edifici sense forma. Parla la tesi doctoral de l'Iñaki Ábalos, ho explica, no?, molt bé, que fa tota aquesta, no?, trajectòria de com ha evolucionat els edificis d'oficines, i explica com un edifici que no té forma, perquè és un edifici que és com una mena de meva, però crec que és un edifici que s'avança moltíssim en l'arquitectura, perquè proposa un edifici sense forma, que surt directament d'adaptar-se en el lloc. I el que proposa és, per això, el Foster, una terrassa enjardinada, un gran espai de relació, un gran espai on els usuaris es trobin i puguin gaudir. Proposa una cosa que ens agradaria poder arribar a fer al nostre edifici, que és una piscina. A més, hi ha una piscina subterrània, que és el lloc meravellós on la gent ja s'acaba com despullant-se, no?, i relacionant-se i tocant-se amb els colzes i amb les mans. Però, en aquest sentit, també aquest edifici del Foster també fa una cosa que a nosaltres ens ha agradat que també introduir en el nostre edifici, és que el Foster parlava d'aquesta importància de que l'edifici d'oficines evolucionaria, no?, cap a un edifici sense forma, perquè acaba fent aquest edifici que no té forma, és una meva que s'adapta, però ell, en aquell moment, que és un arquitecte molt brillant, fa un canvi d'escala i acaba dissenyant la taula. No? És a dir, passa de pensar l'edifici en el context i en el paisatge i la relació amb el clima, etc., i canvia l'escala i acaba dissenyant una taula. La taula on tu t'assentaràs per treballar. Per tant, està pensant on tu estaràs, bueno, doncs això, assegut i treballant. No? I és aquest canvi d'escala des de l'urbà al lloc on tu acabes assegut. No? Aquest canvi d'escala nosaltres ho hem intentat també amb un petit mobiliari que hem dissenyat, que és on van els racks, que és on ara on tenim tot aquest munt d'informació, no?, que està allà, no?, gastant energia, no? I amb això hem dissenyat com una mena de moble en el que està apantallat, que està protegit, però que alhora també ajuda a distribuir les oficines. És un element que organitza l'espai de les oficines, no?
Déu-n'hi-do, quina llau de suggeriments hi ha, més enllà de l'espai en si, d'aquest slow BCN, sinó això, de la llau de propostes i d'idees aplicables a això, en una societat, més enllà d'una propietat privada concreta, no?, i d'uns objectius econòmics, bé, d'una promotora, que són tan legítims com els de qualsevol altre negoci, però més enllà, doncs, hi ha tota aquesta aportació. Rosa Rull, Manuel Bailo i Ricard Santamaria, ha estat un plaer que veniu als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio per explicar-ho.
Bona tarda, gràcies.
Gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter @perspectivacat.